Els camins. De la música.
Amigues i amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes als Camins de la Música. Hem començat amb la famosíssima habanera de l'òpera Carmen de Bizet, interpretada per la mezzosoprano Emma Calvé, catalano-francesa, en una gravació de l'any 1907. Tota la música que estem posant, tant del programa anterior com aquest, prové d'una triple caixa de CDs que se diu Les urnes de l'òpera, o sigui, les urnes de l'òpera, i se refereixen tot a gravacions rescatades d'eixa aquesta cosa a mi tanca a mi entre operació propagandística i assaig o experiment més o menys científic que es va fer tancant les gravacions que en aquell moment estava fent la gramofon francesa i deixant que estiguin tancades durant un segle, que per cert es varen trobar de casualitat perquè òbviament entre 1907 i 2007 havien passat per Europa i per París dues guerres prou assaiades i alguna que altra obra, i va ser fent unes noves obres en els sòtans del Palau de l'Òpera que es varen trobar de nou en la cava on estaven aquestes gravacions.
ebbrezze del patrio tuo, l'oro regale certo sul crin potarti.
Els dos fames que hem escoltat són dels que justifiquen, evidentment, aquesta mena d'experiment que es fa fer, perquè la interpretació que fa Enrico Caruso del Celeste Aida de l'acte primer de l'òpera Aïda, evidentment, és com per a treure-se el barret, cal tindre en compte que en aquell moment les gravacions se feien pues, poc més que en, com si foren en una habitació de ta casa, un, més o menys tancaeta, aïllada de sòls exteriors, però res d'ecos, res de correccions, tot d'una tacada a la gravació i cadascú per a d'ell. La segona és una excel·lent versió d'un fragment de Lohengrin, de l'acte tercer, fet en francès per un tenor francès que es va especialitzar en precisament l'obra wagneriana cantada en francès, traduïda al francès, el dia Paul Franz, com a nom artístic. És el cas curiós que és el producte d'un concurs per a aficionats. Ell era ferroviari, es va presentar a un concurs d'aficionats, el va guanyar i després va tenir una carrera prou exitosa. Respecte al tema dels formats dels discos, en aquell moment, en el moment en què es va tancar aquestes urnes, en l'any 1907, n'hi havia una disputa des del punt de vista industrial, comercial, com l'ha hagut després, jo què sé, doncs amb els formats dels vídeos o amb els formats dels DVDs o, en fi, amb els formats de qualsevol cosa que vagi tenint una venda després per a consum massiu, perquè, evidentment, el dels primers, almenys des que va patentar la primera forma de gravació sonora era Edison, un home tan enginyós per a inventar catxivatges com habilidós per als negocis. I aquest se li va escapar perquè el format de gravació que va inventar i patentar Edison era com un rulo de cartró recobert de cera on se feia una incisió en funció de la profunditat estava la potència de la veu. Després també va haver un altre format que era per exemple el de la Casa Paté, que és de les primeres gravadores que varen existir, que era un disc també com els d'ara, com els vinils que en tenim ara, plans, però que la lectura es feia de dins cap a fora, no de fora cap a dins. I a més, tant en el cas d'Edison com en el cas del format aquest que tenia Paté, la reproducció es feia amb una agulla. Això tenia el problema de que degradava molt la gravació als pocs usos que es feia d'ella tant més quan al principi les superfícies eren ni més ni menys que una cera prou dura, però no deixava de ser una cera. La forma en la qual pràcticament ha continuat ja fabricant-se ja de forma estàndard els discos en materials varis va ser la forma en la que la casa Gramofon francesa estava fabricant, la forma en la que després s'ha fet els discos viatgint-los de fora cap a dins a una velocitat un poc menor entre 78 i 80 voltes per minut. Els discos de Paté estaven sobre els 100 revolucions per minut i amb la reproducció feta amb una bola de safir que després varen ser també de diamant i gravant-se en les dues parets d'esquerra i dreta del sol que es feia en el material a gravar, que inicialment eren també una mena de ceres endurides. Yeah. Altre cop ha pagat la pena esperar 100 anys per a poder escoltar aquestes veus. La primera que heu escoltat és la de tot un mite dins de la lírica europea i sobretot un autèntic tòtem en la lírica russa. Estem parlant del baix Fedor Chaliapin. Chaliapin que, a part de bon cantant, va ser una persona compromesa també en tota l'èpica revolucionària del seu país, que pertanyia inicialment a la quadra, a la trup del Bolxoi del 1899 a 1914, que va emprendre una carrera internacional a partir de 1901 i que va estar actuant a París moltes vegades amb els ballets de Serge Diaghilev. els famosos ballets que varen dur a París, pues, Stravinsky, Millor i moltes més coses. Va tornar a la Unió Soviètica després de la Revolució de 1917 i va arribar a ser director artístic del Teatre Mariinsky, un dels dos, junt amb el Bolxoi, més prestigiosos teatres russos, fins que es va anar definitivament en l'any 1921. Ell és un exemple claríssim d'aixos baixos russos que jo no sé per què, però és evident que algunes característiques genètiques té cada grup ètnic que fa que la seva veu siga moltes vegades distingible perfectament el lloc on ha nascut la persona que la du damunt. I la segona peça que heu escoltat és també una autèntica peça mestra. És el quarteto de l'acte tercer de Rigoletto, amb una altra vegada Enrico Caruso com a tenor, Antonio Scotti de baríton, Bessie Abbott de soprano i Luis Homer de contralt. La primera gravació va estar feta en 1908, per lo tant anava en la segona tacada que es va fer de discos guardats en urnes, que es va fer en 1912, mentre que la de l'acte tercer de Rigoletto és una gravació de l'any 1907, el mateix any de la primera fornada de discos guardats en cava.
Thank you.
l'exhibició de facultats de la primera de les peces, una interpretació d'un vals de moda que se diia l'Encantatrice, pertany a una soprano granadina que va néixer en 1978, es deia Maria Galvany, diria jo, encara que no sé si nascent en Granada, suposo que els seus pares serien de per així, perquè la NY final, així no ho donen a entendre. Una soprano, com veieu, amb unes enormes facultats, amb una facilitat de dicció enorme per a ser una soprano de, que es diu de coloratura, i que, malgrat haver tingut una sèrie enorme d'èxits, la Guerra Civil la va desplaçar a Llatinoamèrica, on havia tingut prou grans èxits, però on va morir, sembla, en la més extrema pobresa. La següent peça que heu escoltat pertany a la cavatina de Le Nozze di Figaro de Mozart, que es diu Voi che sapete, i pertany també la seva interpretació a una de les sopranos que ja hem escoltat, a Nelly Melba, que com hem dit era una de les més famoses, junt amb Caruso segurament, de les estrelles de l'àrea operística. El que resulta segurament més atractiu d'aquest experiment que vos estem més o menys contant entre cançó i cançó dels discos guardats en cava és sobretot la enorme confiança que en aquell moment del principi del segle XX la gent tenia en el progrés de la tècnica. De fet, ningú es va plantejar ni que això anara a continuar tal com estava, perquè era evident que era una tecnologia que estava en les seves beceroles i que, per tant, no confiaven que 100 anys després es pogueren escoltar, i per això pues, varen adjuntar un gramòfon, en fi, totes les instruccions necessàries per a que es poguera reproduir la música que estava guardant-se. Perquè, a més, en aquells moments, quan tant Edison com Charles Cros, un francès que també els francesos reivindiquen com a inventor de la gravació sonora, es plantejaren en aquesta forma nova de retindre la veu humana, no s'ho varen plantejar per a gravar música, entre altres coses perquè les limitacions tècniques d'aquelles primeres gravacions impedien una mínima decència musical a l'hora de la reproducció, sinó que es plantejaren com a una forma de ser un testimoni sonor de grans oradors, polítics, literats, coses d'estes per a tindre com una memòria sonora de determinades persones o determinades situacions. Quan a partir d'un cert moment ja la tècnica permet una mínima qualitat a l'hora de la reproducció, tot el món es va llançar a tractar de conquerir aquest mercat que es veia ampli i en futur de la reproducció de la música. I que, per tant, el que varen fer és, primerament, a alguns cantants d'estos desconeguts, els que sabien que no s'anava a jugar el seu prestigi per fer un experiment com aquest tan raro de gravar en una cosa que després es reproduïa una música que sonava com sonava, doncs varen fer una sèrie de proves, on varen traure's una sèrie de discos, però immediatament es va veure que això anava a tindre futur i les grans estrelles varen ser també contratades per les gravadores per a deixar la seva veu per a la posteritat. Thank you. Un cop que es va veure que l'experiment funcionava, varen començar també a fer-se gravacions a grans instrumentistes, com per exemple els que acabo d'escoltar. En primer lloc heu escoltat a Fritz Keisler, un famosíssim violinista de l'època, en una gravació feta a 1911 de l'Allegretto de Luigi Boccherini. Immediatament després heu escoltat una composició d'Antonio Baccini, La Ronde de Lutin, amb un Jan Kubelik al violí també, que era un violinista i un compositor txec naturalitzat hongarès, i que va tindre també una carrera molt florant, de manera que en algun moment se li va anomenar un segon Paganini. La gravació era de 1904. I en tercer lloc heu escoltat una composició del mateix autor, que és Raúl Puño, i que és un pianista que va néixer en França i va morir en Moscou en 1914. També un xiquet d'estos tipus Mozart, una cosa d'una precocitat enorme, i va tindre també un gran èxit en l'època. Va ser titular d'orgue d'una església a París de les més conegudes i va ser nomenat també cap de cor del Conservatori de París. La gravació de la peça de Raúl Puño era de 1903, imagineu-vos. Els problemes que tenien en aquell moment tant les tècniques com els propis intèrprets no eren tan sols de qualitat del so, també provenien d'un altre tema, provenien de la limitació del temps que tenien per a gravar, que variava en funció dels estàndards tècnics, per dir-ho així. De fet, una de les empreses, però que difícilment sobrepassaven els 4 minuts. I, per tant, moltes vegades se tenia que encaixar, per dir-ho així, les peces en el temps que se tenia per a gravar. N'hi ha inclús casos curiosos on es nota perfectament com a mitjan obra se li va dient al tècnic, segurament de forma gestual, suposo, afanya't, que se queden sense temps, i la interpretació va com accelerant-se. Òbviament, els grans intèrprets de l'època això ho durien prou malament i sempre es tractava de mantenir una mínima decència musical en la interpretació de la peça per a que poguera entrar dins del disc. Però era també una altra limitació. Estem parlant de pioners d'una certa tècnica que afortunadament avui ens permet tindre en casa a Miles Davis o a Kraus o a, en fi, a molta gent que lamentablement no la podrem escoltar ja mai més, o que altres vegades, perquè no podem anar a tots els concerts, doncs un disc a casa està molt bé per a veure com interpreta una determinada senyora o un determinat senyor les seues obres.
Oh!
I en la interpretació d'aquests dos coneguts fragments del primer acte de la Traviata per Lucette Korsov, una soprano nascuda a França però filla de pares russos blancs emigrats a França durant la Revolució i que va ser una soprano en una tècnica un poc singular, tècnica que la va dur a ser una de les intèrprets favorites de la Reina de la Nit en la famosíssima òpera de Mozart, La flauta màgica. Anem a acabar així el programa d'avui. Un programa, ja ho sé, un poc atípic, però que pense que paga la pena escoltar gravacions com aquestes, en les que els intèrprets, intèrprets que en molts casos eren contemporanis amb els autors d'algunes de les peces gravades, fan veure les diferències en les tècniques i en les formes d'abordar determinades interpretacions. Sempre és una curiositat, pot ser de molèmon si voleu, però què anem a fer-li? És que és allò que som. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara i Ràdio La Mistelera, en el 104.4 a València i en el 101.4 pels voltants de la Xara, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.